Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? És dia 9 de novembre. Guanyar sí o sí, i tant se val contra qui. En aquest punt es troba ja el Sabadell. Demà passat visita el Barça Atlètic, un equip enratxat, un equip que suma 12 punts dels últims 12 en joc. Per contra, el Sabadell no cal posar més el dit a la nafra, però acumula ja 5 derrotes seguides i és a 6 punts de treure el cap de la zona de descens. Al davant, això sí, un equip molt mermat, el filial blaugrana, per culpa de les baixes. La llista és realment llarguíssima. Héctor Fort, Marc Bernal, Marc Guiu, Pau Cubarsí, Pau Prim, Andrés Cuenca, Quim Junyent, Juan Hernández, Noah Darvich, Pelayo Alarcón, Román, Edu Sánchez o Biel Vicens. Però sí que hi serà un dels principals perills, sobretot en l'àmbit ofensiu, un vell conegut, malgrat ser especialment jove, el pitxitxi de la categoria i, a més, un exarlequinat, Pau Víctor.
Sí, és veritat que no estan tenint els resultats que voldríem, però els conec perfectament i són un molt bon equip. Crec que tenen equip per estar més a dalt. Espero el millor Sabadell. L'any passat jo vaig viure des de l'altre cantó, però bueno, era una situació similar i aquí pues, vam treure bons resultats. Vindran amb tot, vindran a guanyar perquè volen canviar la dinàmica. I bueno, espero un partit molt igualat, molt dur, on esperem fer un gran paper per treure els 3 punts.
Feia ben a l'entrenament del Barça Atlètic. Serà un retrobament especial, evidentment, amb Pau Víctor, però el que sí que és evident és que no estem a aquestes alçades com per sentimentalismes. Avui, per cert, la cosa anirà d'ex aquí a l'Hotel Suís, no només Pau Víctor, exarlequinat al Barça Atlètic, també Adrián Hortolà, capità del Sabadell, i amb 4 temporades en el passat defensant la porteria del filial blaugrana.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
A les vies de so, com gairebé sempre, la Beatriz Aguilar.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Golejada 3-0 del Real Madrid contra el Braga portuguès a la quarta jornada de la Champions de futbol masculí. La Real Sociedad ja és als vuitens de final, després de tombar 3-1 al Benfica, per cert, amb incidents lamentables i amb aldarulls per part del conjunt de Lisboa, de la seva afició, dels seus ultras. I el Sevilla va caure 2-0 al camp de l'Arsenal i té cada cop més difícil la classificació. Avui és el torn de l'Europa League. A 6:45, Maccabi Haifa, Villarreal, amb Pacheta a la corda fluixa. A les 9, Betis, Aris, Limassol. En handbol, avui a les 5, Al Ahly, Barça, de la Superglobe. Ahir, l'equip de Carlos Ortega va estrenar-se a la competició, derrotant l'Al Nor saudita 43-19, sense pentinar-se. El sabadellenc Aleix Gómez, amb 7 gols, va ser el màxim golejador. A l'Eurocup de bàsquet masculí, derrota de la penya 76-87 contra el London Lions, i la 6a jornada de l'Hockey Lliga Masculina d'Hockey Patins està tanca aquesta nit a 9:15 amb la disputa del Calafell-Barça. El conjunt blaugrana lidera la taula, mentre els penedesencs són quarts. I aquí a l'Hotel Suís.
A la recepció.
Tindrem a Hortolà, a Pau Víctor. També parlarem de futbol juvenil, de futbol sala, un apunt ràpid de waterpolo o també una mica de motor.
L'actualitat de la primera ref.
Unionista segueix invicta el Reina Sofia, com apunta a X al perfil Grada B, però cap equip del grup 1 ha encaixat tan poc com els de Salamanca en el seu estadi, amb Dani Ponce a la banqueta. Són 4 gols en contra en els últims 12 partits. I el Sestao River, per cert, estarà al sorteig de Copa de la segona ronda. Ahir l'equip verdinegre va guanyar a la pròrroga, marcador cridaner en quant a gols, 3-4, al camp de la Gimnàstica Segoviana. Van ser titulars els exarlequinats Sergi Puig i Armando Corbalán.
La notícia curiosa.
L'efemèride que recorda l'esportiu de Catalunya tal dia com avui, però de 1997, El Club Natació Sabadell de waterpolo masculí guanyava la seva primera copa en un final agònic 6-5 a Madrid contra el Real Canoe, remuntant un 4-5 i amb un últim gol a dues dècimes del final.
De quin partit no estarem pendents?
Del Rabotnitski contra el Skupi des de la 1, des de fa 8 minuts i mig, en marxa a la Lliga de Macedònia del Nord.
I a les xarxes socials.
L'ex-arlequinat i ex del Terrassa en una etapa més recent com a entrenador, Jordi López Felpeto, agafant un vol camí de Kinshasa, la capital de la República Democràtica del Congo, amb els Barça Legends. Ho hem vist també a l'Instagram dels mateixos Barça Legends, on també hi era l'ex-arlequinat Dani Tortolero. Comparteixen expedició amb els Beletti, Saviola, Xapi Ferrer i companyia.
Avui celebra el seu aniversari
l'exnadador canari del Club Natació Sabadell, Frederic Hbit.
Hotel Suís.
Som-hi, va, anem a escalfar una mica motors de cara al Barça Atlètic Sabadell, un partit que arriba amb una destrempada general aquí a Sabadell, bastant important comparat, segurament no tant amb l'últim, el de la passada temporada, perquè ja érem la Lliga molt més avançada, però sí, si el comparem amb fa dos anys, aquell partit amb l'equip d'aleshores entrenat per Pedro Munitis, guanyant i presentant candidatura al play-off. Després és veritat que es va escapar per un pèl en l'última jornada. Va aixecar una sèrie d'expectació aquí a Sabadell que ni molt menys se li acosta el de demà passat. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Si et sembla, comencem per aquesta part social. De seguida anem amb els ex, amb Hortolà, ex del Barça B, es deia B en aquell moment, i ara capità del Sabadell, i l'ara punta del Barça Atlètic i ex-arlequinat Pau Víctor a l'altre sentit. Però comencem per aquest viatge. Com es troba el tema de ritme de venda d'entrades? Perquè ni molt menys s'acostarà als dos últims desplaçaments.
Sí, fluixet, fluixet. No sé si s'animarà les pròximes hores i fins i tot també hem de tenir en compte gent que compra l'entrada per lliure, és a dir, sense passar pel filtre del Centre d'Esports Sabadell, que compra directament des del web del Futbol Club Barcelona, o que en alguns casos són o tenen accés a algun carnet de socis del Barça per poder accedir-hi també al Johan Cruyff aquest pròxim dissabte. Però si fem cas a les dades oficials, com a mínim, o oficioses, amb les quals treballa a hores d'ara el Sabadell, hem de parlar de que mig autocar ple, encara no s'ha omplert un autocar, per tant, no sé jo, sortirà segur, allò que a vegades hi ha dubtes de si no hi ha un quòrum suficient, en aquest cas que la gent estigui tranquil·la perquè si no passa res estrany, l'autocar sortirà segur de dissabte per anar al Johan Cruyff, però fregant per poc o superant per poc, Adri, el centenar d'entrades ara mateix venudes. Dins d'aquest centenar d'entrades, òbviament, aquest mig autocar, és a dir, aquella gent que ha comprat el pack d'autocar més entrada, per tant, un ritme, com diem, per ser dijous, molt, molt més baix que el dels últims precedents, o com a mínim, com deies tu, el de l'últim, perquè és que el de l'anterior, el de l'any de Pedro Munitis, evidentment allò va ser una autèntica bogeria, una autèntica invasió de públic sabadellenc a les graderies del Johan Cruyff. No faltarà la parròquia, però en menor mesura que en anys anteriors.
Un centenar d'arlequinats que es faran notar segur, però que comparats amb els més de 2 milers de fa dues temporades, estem parlant d'un 5%.
Sí, 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 ha baixat i molt, però, clar, evidentment, has de tenir en compte, com deies, a totes les circumstàncies, eh? Com d'important era llavors aquell partit, aquella victòria que es va aconseguir amb aquell gol final de Caixa que va fer explotar tothom a les graderies del Johan Cruyff. Com d'important, dic, en quant a la part maca de la classificació era aquell resultat, com d'important és el d'aquest cap de setmana, però, evidentment, quan et trobes en una zona complicada com la que es troba ara mateix a l'equip de Gerard Bofill, diguem-ne que els ànims estan molt més baixos que no pas en situacions de classificació per la part alta.
Et signo per això, tant el 0-2 com l'1-4, de la temporada.
I el 0-1 també me'l signa, suposo. O sigui, tot el que sigui guanyar, és més.
No m'estiris de la llengua.
Tot el que sigui puntuar, fins i tot dic que t'ho signaria ara mateix. Però bé.
Et signo altres marcadors que no són de 0-1. A tot això, avui l'equip segueix preparant el partit, ni que sigui per confirmar-ho, simplement perquè portem tota la setmana parlant-ne, més enllà de les reunions que deies ahir, no hem d'esperar cap novetat, i no parlo evidentment del cos tècnic, perquè és evident que ja tenim el cicle pràcticament en el seu tram final, demà suposo l'últim entrenament i després ja partit, o sigui que no em refereixo a això, però sense novetats, no?
No, el mateix que comentàvem ahir, moltes reunions, moltes entrevistes, fins i tot per anar tantejant el mercat de noms i possibles i futuribles, però molt calmat tot plegat. Com a mínim a curtíssim termini és evident, com dius, que no ha de passar res. Per tant, a hores d'ara, en el cas de la banqueta és evident que no, en el cas de la direcció esportiva també, tranquil·litat màxima pensant en aquesta cita i en la importància de tirar endavant aquest partit de dissabte.
Per ser l'esportiva, va, entrenament avui a Olímpia. Recordem que és un partit molt condicionat, molt per les baixes. Comencem per les arlequinades, després et repasso una mica per sobre com està el panorama de les blaugranes, però és evident que el partit arriba molt marcat per les absències.
Sí, baixes algunes d'elles, bé, totes elles sabudes, la de Marcos Baselga, la de John Amelivia, que ja estaven recuperant-se la setmana passada. Malauradament hi hem hagut d'afegir de gravetat la de Pablo Monroy. La de Carlos Beitia, afortunadament no de tanta gravetat, però sí que tot apunta que, ho explicàvem ahir, Adri, per un tema de precaució, segurament no entrarà ni a la convocatòria el jugador valencià. Fins aquí les notícies negatives, anem a dir-ho així. Les notícies positives és que torna Callejón. Recordem, s'ha perdut els dos últims partits per culpa d'unes molèsties a l'espatlla. Torna, entra en aquest cas a la convocatòria, o entrarà si no passa res a la convocatòria. Tornen també els sancionats Toni Herrero i Antonio Sánchez, que es van perdre l'últim partit contra la Real B després de ser expulsats al partit contra el Celta Fortuna de fa 15 dies aproximadament. De fet, aquests dos últims, no tant en el cas de Callejón, però en el cas de Toni Herrero i d'Antonio Sánchez, apuntant a titulars, apuntant a que puguin tornar a recuperar la titularitat. I a diferència del que t'explicava ahir, del que havíem pogut mig espiar des del mateix entrenament de la nova Creu Alta, apunta que pugui haver-hi canvi de sistema aquest cap de setmana, que pugui haver-hi un dibuix diferent a aquesta línia de tres centrals i dos carrilers, i que es pugui apostar més per un 4-1 no tan marcat, i que en aquest sentit Sander pugui ser aquest home avançat amb un caire defensiu, però avançat per davant de la línia de quatre defenses, que això tindria un toc una mica més natural del que dèiem ahir, de cames canviades, de jugadors que actuarien per l'esquerra tot i ser dretans, etc.
Clar, parlàvem d'Antonio Sánchez caient a l'esquerra, jugant Antonio amb Pau Resta, tot seria més natural en una línia de 4, perquè seria Antonio central dretà, Pau Resta central esquerrà, i fins i tot al mig del camp, si m'apures, si no hi ha sorpreses, m'imagino que, no sé què em diguis al contrari, Moyano, Marc Domènech en absència de Beitia i Cristian Herrera endarrerint la seva posició, que tenen tots ells un perfil més ofensiu que no pas un tarannà defensiu. Per tant, si aquí li aportes la feina de Sander una mica més avançat que l'altre dia, és com una mica l'home escombra per permetre jugar els de davant.
Sí, per això et dic que no seria descartable aquest canvi de dibuix, que a la pràctica segurament algú dirà, bé, però si Sander es clava entre centrals acabarà sent un central més. Sí, però és evident que té més aquesta figura de ser l'estoper, com dius tu, l'escombriaire, en el bon sentit de la paraula, que li toqui ballar amb la més lletja, que és fer la primera frenada tenint en compte el potencial ofensiu que se li intueix al Barça Atlètic, malgrat o tot i les baixes que té Rafa Márquez per aquesta cita del cap de setmana.
Clar, Monroy no hi és.
No,
I Estals és l'únic carriler barra lateral dret que tenim ara mateix disponible. Això ha propiciat tenir cares noves a l'oficina.
Sí, tant ahir com avui s'han entrenat, entre d'altres, dos joves, tots dos en aquesta posició de laterals drets, pel que són més habituals a l'Olímpia, segur que els ubiquen. Javi López i Busta, Iván Bustamante, tots dos...
lateral Busta,
sí, en aquest cas,
molt ofensiu.
Reconvertit en un carriler defensiu, anem a dir-ho així, però com diem, aquesta doble figura, que no dic que entrin en convocatòria, veurem, perquè a més també hem de tenir en compte que el filial té partit important, està en aquesta part alta de la Lliga Elite, l'equip del Conrad García.
Juga a Palamós.
Per tant, veurem, eh? Però com a mínim han estat les dues cares diferents, més enllà dels Marc Marruecos, de, bé, Sebascoula, evidentment, és porter a tots els efectes de la primera plantilla, però aquests jugadors que van pujant i van baixant, en aquest cas, doncs, la novetat ha estat aquesta, veure Javi López i Iván Bustamante, de Busta, doncs, treballen també a les ordres de Bufilla aquesta setmana.
Recupera algun jugador, com dèiem abans, amb Antonio, amb Toni Herrero, Gerard Bufill, per contra el Barça Atlètic arriba realment en quadre, tot i que ara en parlarem. Això no treu que continuï el seu ritme, però l'equip de Rafa Márquez ja va anar a Majadahonda, al Cerro del Espino, i va guanyar allà amb només 4 canvis més Aaron Alonso, que si recordes era el porter que el Barça va cedir al Sabadell la temporada passada a Divisió d'Honor, que és juvenil encara, que tampoc està jugant massa en el juvenil del Barça, però que, davant les baixes, va completar la convocatòria per estar a la banqueta al camp del Rayo Majadahonda. Estem parlant que pel Mundial d'Indonèsia sub-17 tenen fora a l'alemany Noah Darvich i amb la selecció espanyola Héctor Fort, Marc Bernal, que ha tingut protagonisme destacat, Marc Guiu, famós pel seu gol a Montjuïc amb el primer equip, Pau Cubarsí, del que parlen meravelles, Pau Prim, Andrés Cuenca, Quim Junyent i Juan Hernández, evidentment res a veure amb l'escollit, amb l'ara jugador del Màlaga, i per lesió, Pelayo, que està lesionat de gravetat, Alarcón, el Pocho Román, Edu Sánchez i Biel Vicens, tampoc entraran, en teoria. Cal veure, per cert, si Aaron Alonso entra o no aquesta setmana, l'ex Arlequinat, perquè recordem que el primer equip del Barça juga diumenge, per tant, aquí a Estràlega podria fins i tot jugar contra el Sabadell abans del partit, per allò de no coincidir. Per cert, després et preguntaré una sobre això de coincidir horaris. I al final, com qui no vol la cosa, són 14 absències, però tot i així, l'equip de Rafa Márquez que va sumant.
Sí, sí, és veritat que algunes d'elles a cavall entre aquest juvenil de Divisió d'Honor i el filial, no són peces algunes pròpiament del filial, tot i que han tingut oportunitats, han tingut més o menys minuts a les ordres del mexicà Rafa Márquez, però clar, és que al cap i a la fi és evident que aquest Mundial sub-17 del que n'hem parlat ja en alguna ocasió fa estralls, ara mateix en aquest Barça Atlètic. Esperem que el Sabell sigui capaç d'aprofitar-ho, però com dius, malauradament, o ara com ara, esperem que aquest cap de setmana canviï la dinàmica, això no els ha passat tanta factura com podríem imaginar a qualsevol altre equip que li treguis 14 efectius. Ara mateix estaríem demanant suspendre la jornada. És cert que el Barça té aquest punt d'entre trampa legal, anem a dir-ho així, que és que pot tirar a part d'un Divisió d'Honor que no se sap si és millor el que ve per darrere o el que ve per davant. Gairebé podries triar i fer una selecció, però, tot i així, baixes que esperem juguin o sumin a favor del Centre d'Esports Sabadell.
Per començar, la setmana passada, John Martín també estava convocat amb l'Espanyola sub-17 per anar a aquest mateix Mundial. No va venir a Sabadell amb el Sanse. Els que estaven per sobre, que van jugar, bé, que van entrar en convocatòria amb el primer equip de la Real...
Sí, tampoc van venir.
Contra el Barça, també. Maguna, Marín i companyia tampoc van venir i no és sí, que es notés gaire. O sigui que, vaja. Va, anem a parlar una mica del Centre d'Esports Sabadell. Anem a escoltar el Capi Arlequinat. Avui la cosa que l'Hotel Suís va d'ex, com si fos un homenatge a la secció Portes Giratòries, que com a tal avui no la tindrem, però sí que tindrem un ex del Barça Atlètic 4 temporades en dues etapes diferents, perquè va sortir cedit entremig a la porteria del filial culer Adrián Hortolà, i després escoltarem amb el Sergi Parc a Pau Víctor, de grandíssim record pels arlequinats, i t'explico el tros de temporada que està fent enguany amb el filial blaugrana. Comencem per Hortolà, recordant una miqueta el que era el seu pas per allà, i sobretot el com tornarà, en aquesta vegada no al Mini, evidentment, sinó al Johan Cruyff, per jugar-se les garrofes, i de quina manera, aquí no hi ha lloc per sentimentalismes, aquesta
sí,
setmana.
Sí, de seguida l'escoltarem parlar d'això, de la part més sentimental, més romàntica, però abans, evidentment, cal fixar-se en aquesta part esportiva on el Sabadell, per si algú ja s'ha despistat o se n'ha oblidat, ha fet allò un reset, continua estant a 6 de la permanència, continua estant en aquesta zona de descens. Visita una plaça complicada, tot i que, com hem dit abans, la història recent ens hauria de fer ser optimistes. Ja veurem si això continua confirmant-se o no aquest cap de setmana, tant de bo que sí. Però el que sí que deixava clar Adrián Hortolà és el fet de capficar-se massa en el potencial del rival. No? Té clar que en el moment que està vivint l'equip ara mateix, escoltem el capità Arlequinat, deixa clar que l'equip s'ha de fixar en ell i no pas en el que pugui fer ara mateix el conjunt blaugrana.
Hem de mirar-nos a nosaltres, no hem de mirar als rivals, perquè al final crec que cap equip ha sigut millor que nosaltres. Et diria que la setmana passada el Celta va ser molt millor, crec que ha sigut el millor equip de la categoria, i així tot ens van reposar amb dos homes menys, i crec que ens hem de quedar amb això. Al final, quan les coses no surten, hem d'agafar el mínim que ens tira cap a dalt i assumir-ho i tirar cap a dalt, perquè al final l'única forma és aquesta.
Un partit, com hem dit, que vindrà evidentment marcadíssim per aquestes baixes. Les estava repassant tu ara, les del Barça Atlètic, amb aquest Mundial Sub-17, a banda d'algun lesionat, etc.
Et puc dir una cosa sobre això? Em sobta que, tenint un cap de setmana de doble ració de Barça-Sabadell-Sabadell-Barça, coneixent l'horari de Primera Federació des de fa mesos, que seria dissabte, va canviar mitja horeta, però és el mateix dissabte, i coneixent aquestes baixes també, perquè la convocatòria del Mundial Sub-17 fa setmanes que corre, em sorprèn que el partit de Divisió d'Honor Juvenil a Olímpia no jugui el mateix dia.
Sí, per impedir en aquest cas que hi hagi un trasbal de jugadors cap amunt i cap avall.
O sigui, no sé com ha anat el tema, o sigui, ho desconec. Però
podríem preguntar, a veure si és una decisió pròpia per intentar que més arlequinats vinguin, i poso totes les cometes del món a veure el partit, o a petició del propi Futbol Club Barcelona, que segurament seria el més lògic que ho hagués demanat el conjunt blaugrana. Però ja faré la gestió, sí. T'ho pregunto. De tota manera, com diem, moltes baixes a un costat i a l'altre, algunes de més importants i d'altres. Preguntat per les que té el Sabadell, Adrián Ortolà té clar allò del fons d'armari, que jugui qui jugui, segur que tothom ho farà al 200%.
Jo crec que s'ha vist que aquesta categoria està molt igualada i dona igual als jugadors que juguen. La Real tenia tres baixes que estan en primer equip i bueno, no, pràcticament no s'ha notat. I, bueno, i al final, de cara a nosaltres, tots els jugadors que estiguin disponibles per a nosaltres és un plus, i quants més siguen, millor per a l'equip.
I l'última, ara sí, la part emocional, aquesta a la qual feia referència, aquests 4 anys, aquestes 4 temporades d'Adrián Ortolà defensant la samarreta del Futbol Club Barcelona amb el seu filial, arribant a ser porter titular, de fet va ser rival aquí a l'estadi de la Nova Creu Alta, en algun partit també molt destacat, sense anar molt més lluny, i en aquest sentit el factor especial, no?, de tornar a la que va ser casa seva. Diu que ara mateix prou històries i prou mal de caps té l'equip com per estar pensant en la part sentimental o més romàntica, que sí, que és maco, que és especial, però que ara mateix això li importa entre poc i gens.
Jugar contra el Barça sempre és especial, però bueno, el que hem de fer és sumar de 3 ja, dona igual qui sigui el Barça o qui sigui, hem d'anar allà a guanyar, sumar de 3, i segur que amb una victòria tot canvia.
Doncs estic mirant aquí dades, i si no va arribar als 100 partits amb la samarreta del Barça Atlètic, va ser realment per molt poquet, però sí, Ortolà, 97 partits com a porter del Barça Atlètic entre el 2013 i el 2018, amb aquesta sessió, aquesta sortida, 8 partits a primera amb l'Alavés. Clar, era un Barça Atlètic que, traient una temporada, que és just quan surt cedit després, estava 3 dels 4 anys Ortolà els passa a segona divisió. És un Barça Atlètic que té poc a veure amb el d'ara, Sergi, era una etapa del filial culer, amb jugadors joves, evidentment, però amb una perspectiva d'arribar al primer equip, o sigui, molt més fets, molt més madurs que no la gent que veiem ara al Barça Atlètic.
Sí, i sobretot amb aquesta política encara de gent, no et diré de casa, perquè sempre hi ha hagut jugadors de diferents punts de l'estat espanyol, però sí, sense tanta aposta per joves promeses internacionals, on després difícilment, com estem comprovant en els últims anys, tenen un paper destacat en el primer equip. Ara gairebé es deu anar a buscar l'excepcionalitat d'aquell jugador. Mira, ja em fixo en Fermín, o per molta, molta necessitat la de Marc Guiu, que ha estat l'última cosa més o menys seriosa, però la continuïtat que ha estat de moment és bastant baixa. Evidentment era un altre Barça Atlètic, com dius, bastant més fet en quant a edat i en quant a experiència, però també amb molta més projecció pel que feia a la primera plantilla. Altres temps, que diria algú.
És curiós, veure les plantilles ara en perspectiva. Saps qui era, per exemple, la competència d'Ortolà el seu primer any allà? Bastant més veterà, 4 anys més gran, un sabadellenc.
Massip?
Sí, ja. Massip, 24 anys, Ortolà 20. I clar, Sergi Gómez, Ilie, Dongu, Samper, Denis Suárez, Dani Nieto, que ens l'hem anat creuant també en el camí. Adama, tot i que era molt jove, 17 anys, Grimaldo amb 18, o sigui que déu-n'hi-do la plantilla. En fi, va, que torno al present, i de seguida anem precisament al Johan Cruyff amb el Sergi Parque, que ens acosti què ha dit amb el vent que bufava l'entrenament de l'equip de Rafa Márquez, Pau Víctor. Però abans, fes-me una miqueta d'agenda, Sergi.
Mira, demà últim entrenament, com deies, a Sant Oleguer, serà aquesta última cita per l'equip de Gerard Bofill. roda de premsa, també, a horari habitual pel tècnic, en aquest cas, de la Garrotxa. L'escoltarem aquí en directe a l'Hotel Suís. I, sobretot, pensant a la jornada dotzena ja de Lliga, eh? I com hem anat dient els últims dies, recordant que el partit és dissabte a 2:00 PM i que el podrem seguir en directe, evidentment, amb tota la tropa des de les 5:00 PM aquí a Ràdio Sabadell.
Jo continuo al meu ritme, eh? Ha coincidit, entre d'altres, Hortolà amb Joaquín Ezquieta, que és més jove que ell, i quan el de Xavi ja estava a punt de marxar del filial blaugrana, també va arribar fins i tot a coincidir amb l'exporter del Sabadell.
Mira, no m'acomiadis encara, que tinc resposta a la teva pregunta. Ho va demanar el Barça Atlètic, va demanar jugar diumenge, tot i que ens recorden, en aquest cas, suposo que no li importarà que ho digui, tot el contrari, el director del futbol base del Sabadell, Alberto Pobre, ens diu que, per defecte, la federació fa que els partits es juguin diumenge, que per jugar-los dissabte has de demanar el canvi al rival. Diu, entenem que el Barça en aquesta situació no ens hagués donat el canvi igualment, per tant, queda dit, entre una cosa i una altra, que el partit per això es juga diumenge a la tarda.
Doncs bon apunt, li agraïm en antena, i la veritat d'aquelles coses que, com dèiem, sobtava que si no era per una raó com aquesta no coincidissin al mateix dia, i així, home, no es tracta de fer-li cap mala passada a cap rival, però al final cadascú mira pels seus interessos. T'acomiadora ja, sí, Sergi?
A veure, que m'ha castigat el Sergi Parc, que diu que a mi de quedar aquí a escoltar-lo.
Sergi Parc, com estàs?
Què tal, Adri? Com estàs?
L'acomiadem o...?
El que vulgui, és el jefe, així que decideixi ell.
Vinga, va, anem a parlar de Pau Víctor.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Dos quarts clavats de dues. Continuem amb la prèvia d'aquest Barça Atlètic Sabadell. Insisteixo que avui, com a tal, no fem secció del Portes Giratòries, però podia ser tot un programa sencer dedicat als ex. Hem escoltat ja Adrián Hortolà i el seu retorn a Can Barça. Ara, a la inversa, un jugador que no és del Barça, que és del Girona, que està cedit al conjunt blaugrana i que, déu-n'hi-do, el rendiment que està tenint fins ara. La gran amenaça, podríem dir, Sergi, que amb les baixes que té el Barça Atlètic i el rendiment que ha ofert el Sant Cugatenc fins ara, avui, de fet, recollíem xifres, estadístiques, números de Pau Víctor. És evident que l'ex arlequinat és qui té més pólvora aquí al davant de l'equip de Rafa Márquez.
Allò del malefici del gol de l'ex, aquest cap de setmana sí que ja és per tremolar, amb els números que presenta Pau Víctor de moment en aquestes primeres 11 jornades de Lliga. No descobrirem res amb el que direm, potser alguna cosa sí, però vaja, el més bàsic, que és el pitxitxi del grup de la Primera Federació, empatat amb Alberto Solís del Real Unión i amb Clau Méndez del Cornellà, amb 6 gols. Pau Víctor ha jugat 10 partits, els 10 de forma completa. Ara explicarem per què no ha jugat aquest 11è partit. Però és que, a més d'aquests 6 gols, ha donat 2 assistències. És a dir, que ha participat directament en 8 dels 15 gols del Barça Atlètic. És a dir, més de la meitat dels gols del filial blaugrana, Pau Víctor o ha marcat o ha donat l'assistència. Per cert, ara fa 102 minuts que no participa directament Adri, és a dir, tot el partit del Rayo Majadahonda i els últims minuts del duel contra el Promeses.
Apostem per gol en el minut 10 o assistència.
Ho dic perquè la seva mitjana és de participar en un gol cada 112 minuts. I si ara fa 102 minuts que no participa en un gol...
Minut 10.
Si allò fos tot matemàtica i estadística pura, al minut 10... Pau Víctor, doncs, donarà una assistència o ens marcarà.
Minut 10, cul a terra d'algú, allà, al Johan Cruyff, i a perdre un minutet d'atenció mèdica a veure què. Vinga, va, més coses.
Números espectaculars, que en tot cas és que ja s'apropen els números que va fer amb el Sabadell, i si ja va deixar bona petjada aquí Adri amb els seus 7 gols i 6 assistències en una mitjana de participació d'un gol cada 211 minuts, és que ara, en 11 partits, pràcticament doncs, ha igualat a aquests registres. Per tant, números brillants del Sant Cugatenc, i el tio encara en vol més.
Són números molt bons, però sóc ambiciós, no em vull quedar aquí, vull ajudar l'equip, si pot ser pots, pues, com ho he dit sempre, no, encantat, però el que vull és ajudar l'equip, vull guanyar, i si per això, pues, òbviament, s'han de marcar gols, i si els puc fer jo, pues, molt i molt content. El míster també m'està donant molta confiança, estic en un moment, crec que, molt bo, però vull seguir creixent, no em vull quedar aquí, i bueno, espero poder seguir així tota la temporada o millor.
Seguir així o millorar, home, si segueix així el ritme, estem parlant que portem mal comptat un quart de Lliga, ens enfilaríem els 20 escaig gols, 8 assistències. Si a sobre vol millorar-ho, no sé, o sigui, a Quique Càrcel el repesca a l'hivern i li diu, tu de Montilivi no et mols.
I és que amb aquests números, Adri, tu si fossis Rafa Márquez, crec que també li donaries la confiança que s'està guanyant Pau Víctor amb el Barça Atlètic.
L'he vist molt poc aquest any, el Barça Atlètic, però les vegades que l'he vist m'ha sorprès veure'l caigut a banda. I tot i així, les coses com són, és que és el jugador més desequilibrant amb una diferència abismal respecte al segon, Pau Víctor.
I és que ha jugat, Adri, el que dèiem, 10 partits de forma completa, 900 minuts, s'ha perdut un, el dia del Sanse Barça Atlètic, que per cert ell no hi va ser, i el Barça Atlètic va perdre 1-0 contra el filial de la Real. I per què no va jugar? Doncs perquè van a convocat amb el primer equip, en un dia en què Xavi Hernández tenia força baixa, sobretot a la davantera, quan Lewandowski encara estava lesionat, així que Xavi va convocar doncs, homes com Marc Guiu o Pau Víctor. Pau Víctor no va jugar aquell partit, no va arribar a debutar amb el primer equip. Però sí que es parlava, Adri, en aquells dies en què hi havia baixes, insistim, en el primer equip del Barça, amb qui tindria aquesta oportunitat dels homes del filial.
Saps què crec jo? Que aquí va pesar qui era del Barça i qui al capdavall és un jugador cedit.
Doncs podria ser.
Perquè al final, per rendiment en el filial, crec que s'havia merescut molt més l'oportunitat Pau Víctor que Guiu, que és evident que ho va fer bé després, o sigui que l'elecció estava ben feta. Però...
T'anava a dir això, que al final, per uns motius o altres, al final va ser Marc Guiu l'escollit, i Marc Guiu va ser Guiu, o com es pronuncia el cognom,
Gui, o no sé com li diuen més enllà d'aquí de Catalunya. Vam escoltar tantes versions del cognom.
Jo diria Marc Guall.
Guall.
Tan guai que va ser el protagonista, això, contra l'Atlètic de Bilbao.
Em sobta que no sàpiguen dir Guiu, o sigui, és un cognom que en castellà es llegiria exactament igual.
Sí, però una U, una I, una altra U per aquí...
I poques ganes d'entendre-ho.
Però bé, que va ser protagonista, Marc Guiu, marcant el gol de la victòria contra l'Atlètic de Bilbao, però que aquell home, perfectament, perquè no podria haver estat Pau Víctor. No ho va ser, tindrà probablement la seva oportunitat de debutar amb el primer equip, jo crec.
Sí, Xavi Hernández se'l vol endur de cara a aquest partit. Li agraïm, Jo va diumenge, però...
Tant de bo que se l'endugui, tot fa indicar que no. Excepte sorpresa. Així que dissabte, Adri, si no hi ha res estrany, doncs el patirem amb les nostres pròpies carns, el Johan Cruyff, i com no pot ser d'una altra manera, doncs per ell serà un partit molt especial per tot el que ha viscut recentment al centre d'esports.
Serà un partit emocionant, una mica emotiu segurament, però bueno, afronto com un partit més on donaré el 100% perquè l'equip guanyi, ojalà pues, puguem trobar els 3 punts, però bueno, no deixa de ser un partit emotiu i espero poder-lo disfrutar al màxim.
Doncs un partit per gaudir-lo i un partit emotiu, diu Pau Víctor, i crec que l'ovació dels, de moment, pocs aficionats arlequinats que ja han confirmat la seva presència al Johan Cruyff està garantida, segur.
Probablement sí. Ara, si s'atreveix a marcar-nos Pau Víctor, ja veurem quina serà la resposta del Sadaic, en tot cas sí, guardem un gran record, ja no només pel seu rendiment, sinó perquè, vaja, també sempre que compareixia públicament, i ara ho escoltarem també, parlant del Sabadell directament, la veritat és que sempre, doncs, això, bones paraules, i que es va adaptar perfectament aquí al centre d'esports, com havia fet el futbol base,
Sí, havia jugat ja a Olímpia, tenia un germà jugant també al futbol base arlequinat, o sigui, és de Sant Cugat, o sigui, que els vincles són 1000 amb el centre d'esports.
Sí, que per cert, l'any passat amb el centre d'esports, Adri, recordes quan va marcar per primer cop amb el primer equip?
Uf! Sé que va estar-se...
Li pregunto al Sergi, que té bona memòria, sí, el primer gol de Pau Víctor, no sé si se'n recordarà.
Ni idea.
No volia ni respondre, imagina't, s'ha amagat.
L'estadística és que va marcar després de Moja Keita. Moja Keita va marcar abans que Pau Víctor, la temporada passada. Moja Keita ho va fer de penal al Johan Cruyff.
Oh.
I el següent gol va ser de Pau Víctor, és a dir...
Jo sí que, mira, si em preguntes per Moja Keita sí que serà el següent gol. Sí. O sigui, és una promesa no, quan ja no en jugàvem res, però...
Bé,
l'estrena
golejadora de Pau Víctor, Adri, va ser a l'escenari d'aquest dissabte, a jornada 8. Ara m'expliques de Moja Keita. Espera, no m'interrompis amb això.
Ha fet un gol, aquesta temporada, Moja Keita, ja, en 8 partits, amb els belenenses.
Doncs els mateixos que portàvem al Sabadell en 8 partits, perquè allò va ser la jornada 8.
Sí, i en 37 també en portava un.
Pau Víctor, Adri, que es va estrenar, doncs això, el seu compte golejador al Johan la temporada passada, jornada 8, aquest any el segon partit ja havia marcat contra el Real Unión. Però d'aquell partit, d'aquell Barça Atlètic 1-Sabadell 4 de la temporada passada, Pau Víctor el recorda així.
L'any passat veníem en una situació similar. Aquí vam aconseguir una victòria bastant avoltada, però bueno, nosaltres ens enfoquem en el dia a dia, en nosaltres. Ells sí que, jo crec que sí que se'ls fa més perillosos, perquè ara mateix vindran a per totes, no tenen pràcticament res a perdre, i bueno, nosaltres volem fer la millor versió, com els últims partits, que crec que estem donant un nivell molt alt, i bueno, volem seguir així per seguir sumant de 3.
Per si la gent s'ha quedat amb el dubte, Osvelenenses 1, Porto B 1, gol de Moha Keita el 20 d'agost. Des d'aleshores,
de moment, aquests, què, 3 mesos pràcticament?
Era el seu segon partit, n'ha jugat 8 en total.
Bé,
un gol.
Dona-li una mica de marge. Sí. Potser acaba tenint uns registres similars als de Pau Víctor. La temporada passada, al final...
No em tiri la llengua. O sigui...
Mira, la temporada passada va marcar abans Moha Keita.
Seria molt avantatgista per part meva despotricar ara d'un jugador que ja no m'agradava l'any passat, i ara que aprofitar aquesta segona portuguesa i parlar malament tot el carro de merda sobre d'ell, però... M'estranyaria que igual és a Pau Víctor.
L'aspecte golejador de Moha Keita la temporada passada doncs no va acabar de funcionar. Aquesta temporada, de moment, un golet, tampoc és que estigui doncs això per tirar coets, i la situació del Sabadell, òbviament, Adri, doncs tampoc, no, tampoc. És la millor, així que si nosaltres li donem pals a Moha Keita, Moha Keita també podria llançar alguna crítica cap a la situació d'un centre d'esports del qual doncs ara escoltem un últim fragment de Pau Víctor, precisament parlant sobre aquesta situació preocupant que es viu aquí a Sabadell amb aquest inici tan nefast de Lliga. Però diu Pau Víctor, literalment, que el conjunt arraquinat no se'l pot donar mai per mort.
Encara que estiguin en aquesta dinàmica, no se'ls pot donar mai per morts del Sabadell, perquè bueno, tant l'afició com la ciutat, com l'equip, pues, sempre va cap endavant. Són una afició molt, molt ambiciosa que sempre vol més, i bueno, esperem el millor Sabadell per competir-los, i bueno, esperem trobar els 3 punts.
Doncs bones paraules que ha tingut Pau Víctor. Recordem que el Futbol Club Barcelona no permet als seus esportistes ni entrenadors concedir entrevistes a mitjans, per tant, era una gestió feta des de fa setmanes. Això sí, ens ha permès doncs, tenir a Pau Víctor amb aquesta gravació que ha fet als mitjans oficials del Futbol Club Barcelona, que de fet es pot trobar al web del conjunt blaugrana.
Sí, t'anava ara a bufar el micròfon per representar aquest vent que, vaja, la qualitat del so no era la millor, però agraïm també aquesta gestió del Barça.
Fot el pal, tu tranquil.
No.
Es nota que l'ha fet ell,
una cosa no treu l'altra.
Demà ens han d'enviar Rafa Márquez.
Que ho facin en un espai tancat.
Amb dos ventiladors, una banda.
Per cert, una última, Adri, de Pau Víctor, que ho recordaves abans, s'ha dit pel Girona. Pau Víctor té 21 anys encara, està a punt de fer 22, i estem parlant ja meravelles, vaja, com si portés ja una gran trajectòria, i és que realment va començar a despuntar la primera federació la temporada passada, i no tenim cap dubte doncs, que si aquest any no està al futbol professional és perquè li va arribar aquesta oportunitat del filial del Barça, però que la temporada que ve, vaja, seria molt estrany que Pau Víctor no el tinguéssim al futbol professional. Jo crec que el seu objectiu personal de moment és que el Barça se'l quedi en propietat, recordem, és propietat del Girona, i veurem si el Barça, doncs, si aconsegueix fer-se amb els seus serveis definitivament, si se l'acaba quedant, si el cedeix, però això ja serà el futur.
Doncs estarem atents a aquesta gestió, de moment que la sequera duri una mica més que 102 minuts, que és molt agosarat per part meva parlar de 102 minuts com a sequera, però vaja, un partit i 12 minutets que no ha participat en un gol Pau Víctor. Ja que el tinc aquí a l'estudi, remata-m'ho tu, Sergi Garcés. Pau Víctor, què? Hem de patir molt o no?
Home, hem de patir moltíssim. O sigui, em sembla ara mateix, amb totes les baixes que té el Barça Atlètic, el jugador diferencial, sobretot de mig camp en endavant, que té Rafa Márquez. Per tant, a tremolar cada cop que agafi la pilota. Ens l'estimem molt, però tant de bo tingui una tarda d'aquelles com la de Ferran Juglà de fa un any, on les veia totes quadrades. Doncs mira, si és així, millor per tots.
Deia Sergi que potser hi haurà un canvi de sistema al centre d'esports. Jo posaria 4 o 5 tios darrere de Pau Víctor i la resta, sí, doncs, ocupar els espais com sigui.
Vigilem a veure quins són aquests 4 o 5 tios, no fos cas que ni així. Estaven els Manolos, estaven los Javis també amb la sèrie aquesta que està fent tanta fortuna aquí a Ràdio Sabadell, els Sergis. Parc Garcés,
vagi bé. Fins ara.
Adeu, Arroyo.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell. I quan tu vulguis, el podcast del programa. I got my head out this sunroof.
Com dèiem, tindrem un Barça Atlètic Sabadell a la Primera Federació i un Sabadell Barça de juvenils a la Divisió d'Honor Juvenil. Els arlequinats reben Olímpia, el colíder del grup, en un bon moment, ja que els d'Albert Milà encadenen 4 partits sense conèixer la derrota, una dinàmica que ha permès l'equip, el juvenil A del Centre d'Esports, situar-se de desè, tot i que ara li ve un tram de calendari realment molt exigent. Jugaran en un període molt curt contra Barça, Mallorca i Espanyol de manera consecutiva, un Tourmalet que fins ara s'està superant amb bones sensacions després d'haver guanyat ja l'Adam fa 2 setmanes. Per tot, Milà afronta la cita amb confiança.
És diferent, al final hem d'afrontar-los igual i jo estic segur que puntuarem i estic segur que farem un partit des d'aquí a casa i amb la nostra gent i ho farem bé segur. I anys anteriors hem guanyat i esperem que aquest any sigui igual, però bueno, és un equip, no cal que expliqui res del Barça, moltíssim talent, sí que és cert que no venen al millor moment, han empatat al matí i venen de perdre a Cornellà, i ells tindran més ganes de puntuar que ningú, i també tenen pressió igual que nosaltres, o sigui, serà un partit molt igualat.
El Barça, com escoltàvem, no està en el seu millor moment. En els 4 últims partits de Lliga, l'equip dirigit per Òscar López només n'ha guanyat un contra el CUE i ha perdut els 2 últims enfrontaments fora de casa. Això sí, ve de jugar abans d'ahir. Youth League guanyant 0-3, golejant al camp del Shakhtar Donetsk en aquesta Champions juvenil. Diversos efectius de l'equip, com dèiem, també seran baixa degut a aquesta convocatòria que afecta tant el Divisió d'Honor Juvenil com també el Barça Atlètic pel Mundial Sub-17 d'Indonèsia, un motiu més per fer pensar a Milà que es pot treure un bon resultat.
Crec que l'equip cada setmana dona el 100% i a nivell de treball no tinc cap queixa, però quan no arribin les cames arriba l'acord, perquè els jugadors tenen una motivació no extra, perquè cada setmana al final has de guanyar, perquè aquesta categoria és així, però sí que els jugadors van anar a tope segur.
El juvenil A del Sabadell rebrà el Barça diumenge a les 4 a Olímpia, aquest segon partit consecutiu a casa després de l'empat contra el Gavà. El mercantil, per la seva banda, s'enfrontarà a domicili al Badalona, és a dir, duel de 2 equips que són revelació. Els blaugrana, tot i no haver guanyat en les últimes 3 jornades, són 7ens, mentre que els badalonins són quarts a 2 punts del lideratge i 6 per sobre del mercantil. Carlos López, el tècnic mercantilista, parla meravelles de la plantilla del Badalona i sap de la seva fiabilitat, sobretot a casa.
El Badalona és un equipàs, la veritat és que és un equip que va començar amb una plantilla a l'estiu, han canviat pràcticament 10 jugadors, han tingut molta capacitat d'anar fitxant jugadors que sortien d'equips superiors, de canteres i tal, i la veritat és que ara mateix doncs, té un equipàs i, com bé dius, han perdut un partit, a casa són superfiables, de fet van perdre a casa només amb el Barça, està molt bé.
Un Carlos López que, malgrat els mals resultats de les darreres jornades, es mostra molt satisfet amb el rendiment de l'equip i es marca com a objectiu estar a prop de la part alta de la classificació.
Portem moltíssims punts, jo estic supercontent i òbviament falta molt i serà tot molt difícil, però nosaltres anem, com se sol dir, anem partit a partit i ja et dic, l'objectiu clar d'estar super a prop de tots aquests equipassos i òbviament també vindran partits a casa i sobretot amb la part de baixa, que aquí sí que haurem de donar un pas endavant per intentar, que sí que són partits on ja no val només el procés, estar a prop, el no sé què, doncs aquí sí que haurem d'estar preparats per sumar, però al final, ja et dic, això és molt llarg, falta molt.
Badalona Mercantil, dissabte a les 6, al Municipal de Badalona, com dèiem, el Sabadell-Barça Divisió d'Honor Juvenil, diumenge, l'endemà a les 4, a Olímpia. I un grau per sota, la Lliga Nacional, el juvenil B del Sabadell visitarà el segon juvenil de l'Adam. Els arlequinats venen de guanyar Olímpia 2-1, l'APA Poble Sec, i han encadenat 2 victòries consecutives per primera vegada a la temporada. L'equip d'Isaac Marcos és 9è amb 10 punts. El partit, dissabte a les 12, al Feliu i Codina d'Horta.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Agafa l'autobús. Viatge amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS. Transports urbans de Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi a la tram final del programa d'avui. La Ronda La Llana es durà a terme dissabte amb sortida des del carrer Prat de la Riba al Parc Catalunya. Les motos sortiran entongades de 6 en 6 per Rafael Casanova per completar 3 traçats diferents amb sortida aquí a Sabadell, però amb diferents distàncies de 100, 230 o 345 quilòmetres, depenent de la versió. Recorreguts que els participants no sabran fins que estiguin fent aquesta ronda. Directament en els diferents punts sobre la marxa aniran coneixent quin és el traçat. Eduard Forés, president del Motorclub Sabadell, què tal, com estàs?
Hola, bon dia. Com? Bé, a punt ja.
Sí? Com ho teniu? Què falta per preparar ara?
Doncs res, realment falta que arribi el dia, només.
I té molta feina o no, quan arriba el dia?
Bueno, sí, sempre hi segur que surten coses d'última hora, però bueno, al principi tenim bastant ben plantejat i he estat ja tot preparat i, bueno, esperar que arribi dissabte al matí.
Recordo que quan vam parlar de les inscripcions parlàvem de més o menys 5 centenars, de mig miler, de 500 motos aproximadament que volien participar-hi. Sí. Finalment, quants inscrits participaran demà passat?
Bueno, finalment participaran 420 motos. I hem tingut que, malauradament, deixar gent que s'ha inscrit fora de la plaça, que malauradament doncs, bueno, no podran participar aquest any, però sols esperem l'any següent.
Això és com gairebé morir d'èxit, eh?
Penso que sí. Penso que sí. De veritat que no ens ho esperàvem. Esperàvem a mi millor anar, no sé, a 100 motos, 150 motos, però realment ha sigut un èxit. 420 motos amb una prescripció de 500, però, bueno, molt més del que ens imaginàvem des d'un principi.
A 8:15 del matí de dissabte, l'accés de les motos, a partir de les 8, aquesta sortida esglaonada que dèiem. Què és el més difícil a l'hora d'organitzar un sarau, un esdeveniment com aquest per centenars de motos?
Bueno, el que més preocupa més, el més difícil, és quan es presentin totes les motos, no? La manera de seleccionar-los, de que s'esperin a la sortida, de que siguem nosaltres la sortida al seu torn. És una miqueta el més difícil, no? Després, un cop arranquin i ja agafin la carretera i vagin fent el seu trajecte i vagin passant els controls i l'arribada, tot això és molt més estirat, no? Ja no porta tants problemes, no? Potser la concentració de primera hora del matí és el que més ens preocupa, que estigui tot ben organitzat.
Se sap alguna cosa més del recorregut? Què es pot explicar? Us ho fan saber o us ho pregunten, de més o menys, a veure si us treuen una mica d'informació, o ja forma part de la gràcia d'això anar descobrint-ho a mesura que vas avançant?
Ens ho pregunten, però cada dia. I bueno, sembla ser que ho hem sapigut portar en secret i realment ningú sap el recorregut que hi haurà dissabte.
Vaja, que no et puc estirar de la llengua, eh?
No, l'únic que puc avançar és que els que facin la ruta llarga tindran 5 sectors, o sigui, 5 itineraris, que són secrets, s'aniran coneixent a mesura que vagin acabant cada itinerari i se'ls donarà el següent, fins a un total de 5. Els que fan la mitja tindran 4 sectors i la petita tindran 2 sectors desconeguts.
Feia 4 anys que no se'n feia cap de ronda. Torna amb aquest nou format, a l'espera que es dugui a terme, perquè encara ha d'arribar el dia en qüestió demà passat. Quins són els inputs que heu rebut? Quina valoració feu de la preparació de moment d'aquesta ronda a la Llana?
Home, la veritat que molt satisfactori, perquè la gent té moltes ganes. O sigui, des del moment que vam obrir els inscripcions, bueno, ja des del moment que vam donar la notícia, ja la gent es va començar a interessar, i quan vam obrir les prescripcions, que va ser una avalanxa, que en 2 hores ja portava més de 200 motos inscrites, llavors vam dir, ostres, això sembla que té molta atracció i que la gent no ho espera, no? Té ganes de fer aquest tipus d'aventura i de passar-s'ho bé, de disfrutar portant la moto, de veure paisatges, de fer itineraris més o menys desconeguts per la gent, i no sé, la veritat, una acceptació molt gran.
De fet, ja has deixat caure abans que això no serà un bolet que apareix aquí per un any, sinó que ja esteu pensant fins i tot en una altra edició l'any que ve, no?
Sí. Ja, bueno, ja tenim idees, no? Això més o menys és normal, no? Quan organitzes alguna cosa i té aquesta rebuda, doncs ja estàs pensant en l'any següent i què podem fer i què farem, no? I ja tenim idees de cara a l'any que ve. I, bueno, intentem superar, no? És un problema que tenim en el club, no? Que sempre ens intentem superar. Sí. I, bueno, ja estem pensant de cada any que ve que segur que tornarà a ser un èxit.
Per cert, quines afectacions té el trànsit? Suposo que sobretot a la sortida, no?
Sí, bueno, més que res la sortida de tot el pàrquing de la zona de Prat de la Riba, de Plaça Catalunya fins al club de tenis, doncs, tot allò s'està ocupat durant pràcticament tot el dia. I després la sortida, que bueno, clar, surten 6 motos cada minut, doncs en una hora i mitja ho han sortit totes, però bueno, hi haurà un augment de trànsit de que és la zona del Parc Catalunya cap a anar a buscar cap a l'autopista.
Doncs a tocar del tenis Sabadell, aquesta sortida al carrer Prat de la Riba per enfilar per Rafael Casanova. Demà passat serà això, des de les 8 del matí, per tant, els amants de les motos, de la benzina, del motor en general, que podran fer les delícies en aquest Ronda la Llana, aquesta Ronda la Llana que es durà a terme demà passat. Edu Forés, que sigui un èxit, que de fet, veient les xifres, ja ho està sent, a gaudir-la al màxim, i en parlem a la posteriori. Una abraçada.
Vale, d'acord, moltes gràcies. Parlem. Adéu.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Bloc de futbol sala, avui l'obrim amb el futbol sala Sabadell femení, que està tenint una arrencada de lliga immillorable. Les arlequinades han començat a Divisió d'Honor Catalana en plena de victòria, sumant els 12 punts disputats. És líder el futbol sala Sabadell i ha marcat un total de 22 gols, el que més de tota la competició. Unes xifres que contrasten radicalment amb l'inici de l'any passat, en què les de Xavi Muñoz eren últimes i havien perdut en les 6 primeres jornades abans de remuntar llocs a la classificació i assolir finalment la permanència sense massa problemes. El tècnic dona amb les claus d'aquest gir tan radical.
L'ambient de treball és bo, a més són noies jugadores amb molta qualitat, i quan combines ambient de treball bo, qualitat, s'ajunta el sacrifici, la intensitat en els entrenos i el partit, i passa això, que guanyis partits i que comencis bé la temporada. Que podríem haver perdut algun partit? Que perdem algun partit? Segur. Segur, però treballant com estem treballant i amb l'equip que tenim ara mateix, de com estem d'units, val, fa que per guanyar-nos a nosaltres, als rivals els hi costarà.
El Sabadell femení ve de guanyar la pista del Cué, al Morell, i ara s'enfrontarà cal Balsac al Mataró aquest dissabte a 6:45. Muñoz té clar que per continuar amb la bona ratxa hauran d'estar endollades als 40 minuts.
Els resultats són ficticis, perquè Mataró té una manera de jugar molt que ens perjudica moltíssim. A ells els hi va molt. Són un equip que especula molt, que juga a mitja pista, esperant l'error rival. Nosaltres som un equip molt obert, molt agressiu, i elles no. Per tant, nosaltres som un equip obert i agressiu. Elles són un equip que aprofita els errors del rival. Nosaltres volem la pilota i ells no la volen. Els hi va perfecte. Vale? Per jugar contra nosaltres. Per tant, tot i que juguem a Can Balsac i dir que tindrem l'afició i de l'ambient i el pavelló ple, és un partit que ens costarà moltíssim.
Doncs a veure-les venir. Les maresmenques aquí a Cal Balsac en aquesta nova jornada amb el Sabadell defensant aquesta posició de privilegi. A la segona B masculina, Natació Sabadell i Escola Pia buscaran retrobar-se amb la victòria després d'encadenar 2 i 3 empats respectivament. Els nedadors, que ocupen l'última plaça de play-off descens, visiten el Barceloneta, mentre que els escolapis sisens, a prop de la zona alta, jugaran a la pista del Cerdanyola. Proves que l'entrenador del club Pau Machado i el jugador escolapi Lenny Ramos consideren de molt nivell.
Jo tinc molt bona relació amb tota la gent d'allà i serà un partit guapíssim, no? Un rival d'entitat, malgrat no ha començat molt bé, ara ja comencen a tenir el ritme i haurem de fer un partit d'aquests brillants per treure 3 punts, no? Però bueno, el missatge és el mateix. Sumes a casa un punt, si no guanyes a casa tens que guanyar fora. Llavors el nostre objectiu serà treure els 3 allà.
La verdad que Cerdanyola siempre nos lo pone difícil y más en su pista. Sabemos que va a ser un partido duro, pero bueno, ahora vienen jornadas que hay que mostrar la cara y apretar.
Dissabte a 6:45 de la tarda al Guiera, Cerdanyola Escola Pia, i un quart d'hora més tard al Centre Esportiu Municipal Marítim de Barcelona, Barceloneta Natació Sabadell. Setmana amb molt de waterpolo aquí a l'Hotel Suís. L'Astralpool femení recupera avui
Un dels partits pendents que té de Lliga després de proclamar-se, com sabeu, campió de la Supercopa d'Europa. Ahir mateix al vespre arribaven les supercampiones europees des de Budapest, des d'Hongria. Doncs bé, avui, sense marge de descans.
Hola, Núria, ¿escuchas bien?
¿Escuchas?
Sí.
Yo escucho el hotel, ¿eh?
Vale, yo también te digo bien.
Vale, pues ¿me vuelves a llamar?
Sí, yo te llamo.
Ah, perfecto, gracias.
A ti, hasta ahora.
I és l'únic invicte d'aquesta màxima categoria del waterpolo estatal femení, juntament amb el líder, el Sant Andreu, que ha sumat els 18 punts en joc. A l'Astralpool encara li quedarà per recuperar el duel contra l'Itxeide, programat per finals de mes. I, per cert, relacionat també amb el món de l'aigua, ahir al vespre la Biblioteca de Ponent va acollir la taula rodona Jocs Olímpics, experiència, preparació i oportunitat. Va ser amb els ponents, els tres esportistes de la Natació Sabadell, Ashvin Wildeboer, ara entrenador, Emma García, del món de l'artística, i el waterpolista Fran Valera. Últims segons de programa. Abans d'acomiadar-nos, repassem el menú del dia. Demà, divendres, tancarem setmana amb el Pau Vituri al capdavant de l'Hotel Suís. Ja li deixem ara les claus perquè pugui obrir les portes demà. Tindrem la roda de premsa en directe de Gerard Bofill en la prèvia d'aquest Barça Atlètic Sabadell. També escoltarem Rafa Márquez, el seu homòleg a la banqueta blaugrana, el mexicà, l'exjugador del Barça. També la dosi d'estadístiques habitual dels divendres en dia de prèvia de partit. I a més d'això parlarem, entre d'altres històries, de waterpolo o de la cita que té el Sabadell B a la Lliga Elite al camp del Degà del futbol català, al camp del Palamós. He vist que treia el cap el senyor Duran per aquí darrere, de nom Pau, amb ell el Notícies Migdia d'aquí a 45 segons i també amb la Beatriz Aguilar, que ha estat al control de son. Nosaltres, com a esports, ens acomiadem. Això sí, podeu continuar informats, com sempre, a radiosabadell.fm. Allà trobareu també el podcast de l'Hotel Suís. Que passeu un bon dijous. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.